El 25 de maig passat va fer la seva última classe a la universitat Joan de Culla, B de Baptista. S'ha jubilat oficialment com a professor d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona amb 71 anys, mentre la salut li ho permeti, però seguirà escrivint articles a la premsa, com el diari Ara, i fent alguna xerrada. Estem a casa del professor Culla, a Sant Cugat, on hi viu des de fa 24 anys. Gràcies per convidar-nos.
Gràcies per venir.
Com es troba de salut abans de res?
Bé, prou acceptablement. No puc dir que estic bé, no he sentit propi del mot, ni que estic millor que mai, això no ho puc dir, però, donades les circumstàncies, em trobo francament bé, faig una vida propera, molt propera a la normalitat, puc mantenir un ritme d'activitat que en cap cas no és el de quan tenia 30 o 40 anys, perquè això és impossible, no? Però déu-n'hi-do, i per tant, des d'aquest punt de vista, no em queixo i faig servir aquella ejaculatòria espanyola de Virgencita, que me quede como estoy, per dir-ho així, no?
Molt bé. La malaltia que té ara mateix ha coincidit en el moment de la jubilació que li tocava per edat com a professor de l'Autònoma,
sí,
veritat?
Sí, efectivament, això no estava previst per ningú, naturalment, no? Jo creia que l'últim curs dels meus 46 cursos a l'Autònoma seria un curs normal, que jo podria fer el que he fet durant els 45 cursos anteriors, és a dir, fer les meves classes quan em toqués, entrar dues vegades a la setmana a l'aula, intentar captar l'atenció dels estudiants, explicar-los el tema, etc. Però no ha sigut així. He pogut mantenir una mínima activitat acadèmica al llarg del curs, però molt mínima, i he pogut fer alguna classe o mitja classe o coclasse, com ho diria amb algun col·lega, no? Però no de la manera que m'hauria agradat. Per tant, és una cosa que m'ha sabut greu i que me'n sap, perquè ja dic que hauria volgut mantenir el tipus, diguéssim, fins al final, com és lògic, no? Bé, no ha sigut així, què hi farem, no? Tampoc no me'n desespero i, afortunadament, he pogut, ara ja, el mes de maig, com deies, participar, no només assistir, sinó participar en unes condicions prou bones en això de l'última classe, en fi, no? I afegiré que tot el petit rebombori al voltant de l'última classe i tal ha tingut un ressò mediàtic que jo potser no m'esperava, superior al que jo podia imaginar, i ha desfermat, per dir-ho així, una petita onada d'afecte, de carinyo, de, no sé, de consideració, d'estima, entre antics alumnes, col·legues universitaris, companys i companyes dels mitjans de comunicació, una onada que a mi m'ha resultat, i encara em resulta, perquè encara no s'ha acabat, molt reconfortant.
Molt bé. En certa manera li ha sorprès aquesta estima?
Bé, aviam, potser la paraula no és sorprès. Tampoc havia imaginat res, perquè tampoc no sabia fins relativament poc abans d'aquesta jornada del 25 de maig. Tampoc no sabia què podria fer i què no podria fer. És indiscutible, mentiria si negués, que al llarg dels anys, des de fa molts, no?, m'he anat trobant casualment en un transport públic, en un local públic, en on sigui, al carrer, amb persones, homes i dones d'edats diverses, que em paraven, que ara em va passar aquí, a l'avinguda del Jus Doblet fa 15 dies, no? Que em paraven i em deien: perdoni o perdona, professor Culla, jo havia sigut alumne teva o seva fa un grapat d'anys a periodisme a l'Autònoma. Jo em parava, somreia, deia: fantàstic i tal. A vegades preguntava el nom, sabent que no el recordaria, no? Que era impossible. Llavors, en general, aquesta gent, si jo els hi feia la brometa fàcil de: ai, pobre, però veig que va sobreviure, estic tranquil perquè veig que va sobreviure a les meves classes, i llavors ells deien: no, sobreviure no, m'ho vaig passar molt bé i encara el recordo i encara a vegades em miro els apunts i no sé què. El que passa que això, bueno, té valor, té molt de valor, però és evident, jo pensava sempre: aquells que et vegin i diguin, mira, aquí allà va el fill de, del Culla que em va fotre un 3 i em va amargar l'existència, aquests evidentment no diuen res, no? Passen de llarg com si no t'haguessin vist. I clar, no tenia cap mecanisme objectiu de mesura, no? Bueno, ara tampoc, eh? Ara tampoc no he tingut cap mecanisme objectiu de mesura, però he comprovat o reconfirmat que deuen ser força més els que em tenen estima que els que al contrari, i que sobretot en el món de la gent, perquè potser jo he tingut entre 8.000 i 10.000 alumnes en 46 anys, dels quals moltíssims, la immensa majoria, el periodisme. Doncs entre aquests he comprovat, ja ho intuïa, que els que estan en actiu, els que s'han pogut dedicar a això, perquè hi ha gent que s'ha dedicat a vendre assegurances, no? Els que s'han dedicat a això i, per tant, han seguit de prop o de lluny la meva trajectòria i a vegades m'han demanat una entrevista, un no sé què, una col·laboració, el que sigui, una consulta, més aviat prevalia clarament la valoració positiva, no? Ara això s'ha manifestat d'una manera clara durant un parell de setmanes, no? I ja dic que em resulta reconfortant, potser també perquè desenganya't. Quan ja tens l'edat que jo tinc i estàs a punt de jubilar-te, home, t'estoves una mica, no? Vull dir, sempre et tornes una mica més sentimental, no?
Doncs mira, de davant tens un d'aquests alumnes que jo vaig passar també per les seves classes i just, i a més em fa gràcia que em diu això perquè he comentat amb companys, mira, el dijous vaig a entrevistar el professor Culla i un m'ha dit, a mi em va posar un 3 i un altre m'ha dit, em va posar una matrícula i estava superfeliç. Vull dir que records segur i el, que, sí, el del 3 no ho deia negativament.
No, però de tot tipus, naturalment, en aquestes coses la gent sol recordar els professors. Sí, però si les classes eren avorrides o no, però sobretot per com li va anar. I els que els hi va anar bé, o molt bé, o acceptablement, més aviat tenen un molt regal. Però en general, jo tinc la vanitat de pensar, i de pensar-ho amb algun fonament, que molta gent, no tota evidentment, però que molta gent en té un record positiu d'aquella experiència, que en alguns casos, fa molts anys, va ser fins i tot de dos cursos, perquè jo va haver una època, anys 80, si fos el 90, que feia dues assignatures a la carrera de periodisme, una història d'Espanya contemporània segon i una història de Catalunya contemporània tercer, i per tant hi havia gent la que tenia dos anys sencers, no? O sigui, des d'un octubre fins al juny de dos anys més tard, no? I home, encara que ho fossin molts, que ho eren, això donava marge, no?, per una certa coneixença, bueno, si em deixes explicar una anècdota que és prou coneguda, per altra banda, jo em vaig acabar casant amb una exalumna d'aquestes que havia tingut durant dos anys, els anys 80, primer història d'Espanya, després història de Catalunya, i simplement durant aquests dos cursos ens vam conèixer, i res més, i quan ja es va acabar la relació acadèmica, vam començar una relació personal que al cap de bastants anys, no, de forma immediata, va desembocar en un casament.
Molt bé, veus que bé. Què t'ha apassionat més a la vida? La història o ensenyar història?
És una bona pregunta, eh? Per tant, és difícil de contestar. Aviam, jo d'entrada diria m'ha apassionat la història. Llegir-ne, he procurat llegir-ne tot el que he pogut, que ha sigut bastant, molta. Escriuen, escrit sol o en col·laboració amb una o dues persones més de l'ordre d'una vintena llarga de llibres. En general, no prims, no de 150 pàgines, sinó de 600 o 700. Jo sempre dic, jo em poso a escriure un llibre i m'acaba sortint una tesi doctoral. Bé, doncs això. Però ensenyar-la, ensenyar-ne, també m'ha agradat molt. Perquè fer classe m'ha agradat molt. Home, si haguéssim hagut de fer classe de matemàtiques, no hauria durat ni un minut a l'aula, perquè les matemàtiques i jo no tenim relació des de que vaig aprendre les quatre regles, no? si hagués hagut de fer-ne de coses no tan allunyades, però que tampoc no dominés i que en les que no em sentís de gust, doncs, però per sort he pogut explicar, he pogut fer classes sobre matèries, estigués història d'Espanya, estigués història de Catalunya, estigués primer d'arts del segle XX, en fi, estigués com estigués, coses també, temes, assignatures sobre el Pròxim Orient, etc. Sobre temes que coneixia bé, no? I per tant, m'ho he passat molt bé fent classes, i per això et deia, no? El que em sap greu del final de la meva llarga carrera universitària és no haver pogut fer durant aquest últim curs totes les classes que hauria volgut, totes les que em tocaven, no? Això em sap una mica de greu, però bueno, què hi farem? Algú diria, escolta, ja n'has fet prou i de sobres, d'acord.
Va començar amb 25 anys?
Sí, jo els havia fet el 5 de setembre de l'any set, en aquest cas, i devia signar el primer contracte amb l'Autònoma, com a el que en aquella època remota se'n deia Penini, és a dir, professor no numerario, al cap de dues setmanes o tres. I em van llançar els lleons, bueno, ja m'hi vaig ficar, no? És a dir, vaig baixar a una aula a fer classe, això, a l'octubre, no? Que devia tenir, doncs, 25 anys i un mes o una cosa per l'estil, no?
Amb 25 anys ets, ets massa jove per explicar històries? És a dir, tens un grau d'autoritat o l'autoritat bueno, no depèn de l'edat, sinó que se la guanya?
Bueno, home, ja d'entrada, esclar, la distància que hi havia en edat entre els alumnes jo era molt... De fet...
Algun més gran hauries tenir, inclús.
Això no va dir. En els primers cursos, els dos primers, si no recordo malament, em va tocar, naturalment l'últim que arribava, li tocava el que no volia ningú, no? Com és lògic, i passa tot arreu. Doncs em van tocar grups de tarda. Què volia dir això? Volia dir gent que en general treballava fins als 3, a la banca, en l'oficina, en un despatx, el que fos, i a quarts de 4 a les 4, després d'haver dinat una esgarrapada, venien a classe. I d'aquests, molts eren més grans que jo. No sé quants, no teníem estadístiques, ni ordinadors, ni llistats, però molts. I de fet, ara et faré una confidència, quan el 1980, és a dir, al cap de 3 anys escassos d'això, vaig anar-me'n de viatge de vacances un mes en un país estranger, vaig prendre una decisió. Et deixaràs barba. Per comoditat, perquè no em desagradava la idea de barba, naturalment, però també, ho confesso, perquè vaig pensar, amb barba semblaràs més gran, probablement, i faràs una mica més de respecte. No és que m'haguessin faltat mai el respecte, entén-me, no? Però, i així ho vaig fer, i mira, li vaig trobar el gust, i al cap de, ja veus,
46 anys,
encara la duc. Però, en el sentit de que, no, inseguretat, la veritat és que jo en aquells primers anys, com per altra banda és natural, suplia l'experiència que em mancava per una preparació el més sòlida possible. No? Mira, fa 4 o 5 anys, quan jo vaig estar 8 anys llargs a la Junta Directiva del Cercle d'Economia, que va ser una experiència molt interessant, per cert, un dia vam convidar a fer una conferència al president de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que jo ja sabia que havia estudiat periodisme a l'Autònoma i que era periodista de professió. No hi havia parlat mai. O això creia. I han acabat el dinar, els típics corrillos, no? Em vaig acostar i dic, disculpa, president, dic, tu no em coneixes. I si em quedo mirant i diu, no. Diu, el que no em coneixes ets tu. Vaig pensar, què diu aquest tio? I llavors vaig entendre-ho, no? Dic, no fotis. Dic, vols dir que havia sigut el meu? Diu, sí, clar que sí. Clar que sí. I llavors fa un comentari que vaig apreciar. Diu, eres molt jove. Diu, però tu i les classes molt preparades, eh? Molt, molt preparades, eh? No anaves ahí sobrat, allò, va, ja se m'acudirà alguna cosa. No, no. I vaig pensar, segurament té raó, jo, clar, després, quan portes 10, 20, 30, 40 anys, els papers, la preparació, deixa de ser rellevant. Coses que has explicat desenes i desenes i desenes de vegades, home, sí, jo sempre he portat un full. Però amb un full no escrit gaire ple, jo he tingut suficient suport com per estar parlant una hora i quart i si convenia tres hores. Entens? Al principi no. Al principi de cada classe voltava un gruix de folis amb tota mena de dades i de bibliografies i de coses, però ja pensava, hosti, que si et pregunten alguna cosa, no t'agafin. Per tant, això, durant els primers anys era molt escrupolós preparant i després vaig començar a relaxar-me en la mesura que anava adquirint seguretat en mi mateix, coneixement de la matèria.
A banda de les classes, vostè ha escrit molts articles en premsa i a més té una figura, no sé si dir-li mediàtica o no, però en tot cas tertulià habitual de ràdios i televisions.
M'han dit moltes vegades que m'ha dit coses pitjors, eh?
Clar, vull dir, és una persona reconeguda, si més no, sí, en ràdios i televisions, com deia. Qui va ser el primer que va pensar en vostè?
Aviam, aquesta... aquí et faré una altra confessió, ja l'he fet alguna vegada, no? La meva primeríssima vocació, gairebé diria repel·lentment primerenca, va ser la història. Jo quan tenia, ja ho vaig explicar l'altre dia en una altra entrevista, quan tenia cap a 10 anys, un dia, era fill únic, em vaig plantar davant dels meus pares i vaig dir, escolteu una cosa, jo quan sigui gran vull ser historiador. En una edat en què una criatura normal hauria dit, jo vull ser cowboy, o bomber, o de la policia muntal, que vaig veure la pel·li una pel·li l'altre dia i ho vaig veure fantàstic. Jo vaig dir, vull ser historiador. Bé, no m'ha fet, naturalment, cap cas, no devien saber gaire què volia dir, i ja està. Però jo vaig mantenir la idea, no? És a dir, vaig mantenir la idea, em vaig mantenir, van passar els anys, vaig anar llegint més i més llibres, i vaig mantenir el gust per la història. Vaig anar comprovant que m'agradava molt llegir textos d'història. Però cap al final de la secundària, el batxillerat de l'època, quan tenia 15-16 anys, se'm va encendre una altra bombeta, una segona bombeta, i aquesta segona bombeta era el periodisme. I de fet, com que segurament els meus pares devien veure una mica més clar el del periodisme que el de la història, es van fer algunes indagacions, no? Recordo que vam anar a veure, jo anava, vaig fer des dels 9 anys fins als 17, a la Sèrie Condal, un típic col·legi d'hermanos, no, de religiosos, a davant del Palau de la Música. I un dia, amb els meus pares, o sigui, jo diria que amb ells tots dos, vam anar a parlar amb un hermano, no, sobre aquesta idea que el nen ha tingut de periodisme. Era l'any 68, potser, no? I és clar, la reacció de l'hermano va ser, per favor, hombre, eren tots parlant castellà, no? Però si esto de periodismo ni siquiera és una carrera universitària, no ho era. Per tant, devíem pensar, aquest xaval ja té prou pena de voler estudiar històries, és a dir, filosofia i lletres. Hòstia, el periodisme encara seria un grau per sota, no? I no diríem que ho van treure del cap, però vaig tornar a la inicial, no diré, no. Vull ser historiador i, per tant, estudiaré la carrera que pertoqui, que era filosofia. Bé, i així va ser. Però mai no vaig renegar d'aquella idea adolescent del periodisme. A mi, llegir diaris a casa, la veritat és que el meu pare sempre de la vida va comprar almenys un diari, i a vegades dos, els dilluns un esportiu i un general, sempre els vaig devorar, sempre. I per tant aquella idea no se'n va dissipar. I llavors l'atzar, el destí, dir-li com vulguis, va voler que vaig acabar la carrera l'any 75, vaig llegir la tesina l'any del febrer del 76, i llavors amb gran pena al meu cor, i després d'haver-ho intentat esquivar, sense èxit, em vaig haver d'anar a fer la mili. 14 o 15 mesos vestit de gilipolles fent el gilipolles. Bueno, entretant, no va ser temps completament perdut, la meva tesina d'història s'havia transformat en el meu primer llibre, que va sortir aquell final del curs de l'any 76-97, i el juny del 77, abans de les primeres eleccions, vaig tornar ja alliberat de la mira. I, un moment, bueno, hem de buscar feina. La meva idea inicial era, vull ser historiador, havia exercit d'historiador, ja he començat a fer recerca, i no ha anat malament, doncs la facultat on jo m'havia format, que era Filosofia i Lletres, llavors hi ha Geografia i Història a l'UB. I em vaig presentar amb un cursillo d'unes places d'ajudant, i allà va passar una cosa que em va començar a obrir els ulls, no?, sobre la vida, no? I és que van fer un joc una mica de trileros i em van deixar fora de la tria. Hi havia quatre places, per dir-ho així. Cadascú va col·locar el seu protegit o protegida i a mi, que no havia protegit ningú, vaig quedar fora. I aleshores vaig pensar, hòstia, llavors tenia un antic company i amic de la carrera, molt més gran que jo, periodista en exercici, que va morir fa 4 o 5 anys, a Madrid, que es deia Miguel Ángel Bastanier, especialista internacional, que durant els cursos que hi havia estat a la Mili, és a dir, 75, 76, 76, 77, s'havia fet càrrec de dos grups d'història d'Espanya contemporània a l'Autònoma a periodisme. I que, de tornada meva de la Mili, em va dir, Juan, ell parlava castellà, jo lo dejo. Lo dejo porque este año de 10 classes he ido a 2 i he faltado 8. Em pren una voràgina periodística o la transició i això no pot ser. T'interessaria? Jo en aquell moment encara vaig dir, hombre, jo preferia quedar-me a la central, a la UB, on em coneix, ja ni conec. Quan va passar el que t'acabo de dir, naturalment em vaig girar immediatament i vaig dir, escolta, això a l'Autònoma, jo no hi havia estat mai. No sabia ni com s'hi anava. I no era fàcil anar-hi, eh?
No, en aquella època segur que no.
Val, bueno, però clar. Sí, sí, em vaig presentar a l'Autònoma, vaig informar-me una mica, vaig presentar els papers, vaig descobrir que el director del Departament d'Història Moderna i Contemporània de l'Autònoma era un senyor a qui jo no havia sentit anomenar mai, que es deia Joaquim Nadal Ferreres. El vaig conèixer i després hem resultat magnífics amics durant moltíssims anys. Bé, però jo vaig presentar els papers, la veritat és que no va passar res més que això, i al cap de 8 o 10 o 12 dies d'haver-los presentat, un dia vaig haver una trucada telefònica i em va dir, Joan, cura, dic, sí, mira, truquem d'aquí de periodisme de l'Autònoma, dic, ah, i, no, que quan vulguis ja pots venir a firmar el contracte. Carai. I sí, sí, vaig agafar el tren, etc. Vaig presentar i vaig firmar el primer contracte. Però el vaig firmar per fer classes d'història en una facultat de periodisme. Què va passar com a conseqüència d'això? El primer, que vaig començar a tenir companys i companyes, però sobretot companys en aquella època, que també eren professors d'aquella casa, que eren periodistes en exercici. I per tant vaig començar a fer-me'n amic, i que em coneguessin, etc etc. No? De manera que quan, no sé, l'any 81, es va produir el cop d'estat de Polònia del general Jaruzelski per tallar d'arrel el creixement de Solidarnos, etc. I jo vaig començar a barrinar un article, no?, d'història, però, en fi, i vaig anar a veure un d'aquests amics periodistes que havia conegut en els últims anys allà, a la facultat, i li vaig dir, escolta, perdona, tinc una idea sobre un article parlant de la història contemporània de Polònia i del cop d'ara i tal, i veig que em diu, ah, doncs escriu-lo i envia-me'l. Dic, ah, sí? Diu, sí, home, està, collons.
És tan fàcil.
Per què no? El vaig escriure, no va sortir molt malament, va sortir prou acceptable, el vaig enviar, coi, i al cap d'uns dies era publicat. Vaig trobar que era fantàstic. Així mateix, eh? I a partir d'aquell moment vaig començar a agafar-li l'ocet i a recuperar, d'alguna manera, aquella segona vocació que no havia deixat mai, arrencat mai, però que tenia com congelada, no? Bé, llavors, què va passar més? Que, a mesura que arrencava l'autonomia i començava a haver eleccions i tot plegat, i la Generalitat, i el Tarradellas i el Pujol, alguns d'aquests companys periodistes que ja estaven a la facultat també i que ja començaven a conèixer, no? Van ser ells que em van començar a demanar coses, no? Joan, podries fer-nos les eleccions de Tama? I va passar més coses. Em vaig deixar enganyar, en sentit, entre cometes, per formar part d'un equip de deganat, d'un equip de gestió de la facultat. I entre els membres d'aquest equip hi havia un realitzador de televisió, jo en aquella època no sabia ni què volia dir realitzador de televisió, que va morir fa menys d'un any, es deia Sergi Schaff, que va ser molt important en la història de la televisió d'aquest país. I ens vam trobar ell, el Salvador Alsius, de qui he esdevingut un gran amic, en fi, i algun més en aquell equip. I un dia, quan ja portàvem uns mesos, en Sergi Schaff vam llegir els diaris que l'acabaven d'anomenar cap de programes del circuito català de televisió espanyola. TV3 no existia. I un dia de reunió de l'equip, a l'acabar, en Sergi ens va agafar banda dels Ius i a mi i ens va dir, escolteu, us vull fer una proposta. Va explicar una idea de programa que seria el meu primer programa de televisió que es deia Memòria Popular, que consistia a recordar un esdeveniment històric del segle XX català, des dels anys 1920 fins a aquell moment, als 80, 70, 80, a través de portar al plató persones que l'haguessin viscut i buscant imatges documentals, etc. Vam formar un equip com a segon i com a altre historiador per anar-nos alternant i fer una mica més variat. Vam fitxar un col·lega més gran que jo ja coneixia, el que ha esdevingut també molt bon amic, en Borja Riquet, i vam fer aquest equip. I a partir de, no recordo quina data, de l'any 81, vam començar a fer emissions de televisió en directe, perquè la possibilitat de gravar era tecnològicament impossible. Vet aquí com, en una època en què això de la tele encara era molt rudimentari, vaig ser de les primeres persones d'aquest país, abans d'actrius i cantants i així, no?, a familiaritzar-me amb un mitjà, aleshores molt desconegut encara, i agafar una certa experiència de posar-me davant de la càmera, els primers dies absolutament acollonit, no? Després cada vegada amb més soltura, lògicament. Bueno, i així vam fer 52 programes, els quals la meitat jo i la meitat en Borja Riquet com a assessors històrics, i vam aprendre un munt de coses i vam conèixer un munt de gent interessantíssima, etc. No? De manera que l'any, quan això es va acabar, l'any 83, jo ja tenia una experiència televisiva que no gaire gent tenia en aquest país. Llavors, segons això, va passar una altra cosa. Van començar a incorporar-se a l'activitat professional per les redaccions gent que ja havien sigut alumnes meus. I que quan s'ha mort no sé qui, ha passat no sé què, hòstia, aniria bé fer l'informatiu del migdia tenir un tall de veu d'un historiador que en un minut... Quina història el coneixem? El Culla. Tens el telèfon? Sí, crec que sí, si no ja el trobaré. Doncs truquem-li. Joan, mira, sóc Floneta tal, vist una trona teva fa 2 anys o 3 o 4, no? Potser te'n recordes, sí, més o menys. No, res, que mira que ha passat això i que voldríem un tall de veu d'un minut o de 90 segons per l'informatiu del migdia per telèfon. Sí, per telèfon, per telèfon. I així, literalment així, no? Fins que l'hora es va anar fent gran, és a dir, la gent va anar veient, encara que no haguessin sigut alumnes meus, que era capaç de posar una paraula darrere de l'altra, mig bé, que era capaç, això és molt important, d'explicar les coses en un minut, en dos, en tres. No, escolti, jo no explico res si no és en una hora, O sigui, a mi no m'empenyo.
I això ja els periodistes
ens encanta. I ja està, i llavors amb el pas dels anys un dia el Josep Cuní, jo anava de tant en tant a Catalunya Ràdio, molt de tant en tant, i un dia el Josep Cuní, que devia haver sentit, doncs, aquest tio ho fot bastant bé, no? Doncs em va posar prova, és a dir, em va dir, escolta, pots venir a alguna tertúlia així esporàdicament? I vaig dir, sí. I durant un mes o dos, va fer anar-hi, no sé, quatre vegades, clarament per prendre una mesura i veure com reaccionava, com responia, i devia sortir-me ben parat, perquè després d'aquest període de broma, va dir, escolta, vols venir cada setmana? Encantat. I de la tele a la ràdio, o de la ràdio a la tele, i així, successivament.
I així,
aquesta és la història, no hi ha més
molt
misteri.
Molt bé. I aquesta, diguem, segurament va ser mediàtica, o que et coneixin i que t'escoltin, tal com es va dir en les gloses del dia del seu comiat, que t'han fet 1.000 ofertes per entrar en política.
Home,
o 1.000
no,
posem-ne 200.
No, no,
I que sempre has dit que no.
Sí. Algunes. Jo no crec ser el rècord de res en això, però sí, algunes, perquè efectivament els partits a l'hora de fer llistes i a l'hora de tal, això d'algú que se sàpiga qui és i que tal, que tingui un públic al marge de la política, sempre li sembla que és positiu, pot ser, he rebut ofertes, sí, tant d'anar en llistes electorals com d'anar ocupar càrrecs de gestió, no? I sempre, ja sigui immediatament o després de demanar 48 hores, he dit que no. Per què he dit que no? Sobretot, perquè jo fent el que feia, el que he fet, m'ho he passat molt bé, i he temut que si renunciava a tot allò per dedicar-me a la política professional durant un temps, després em seria molt difícil tornar. I seria impossible treure's la llufa de sí, home, si aquest va ser diputat per no sé qui, o va ser director general de no sé què. Entens? I, posats a sospesar, he prioritzat el manteniment, la preservació de la meva independència sobre els avantatges que deu tenir ser parlamentari o tenir un càrrec executiu o cap cosa d'aquestes. Recordo que una vegada vaig rebre de la Generalitat Pozoliana un oferiment per ocupar un càrrec de direcció en un organisme autònom de tipus cultural, però vinculat a la Generalitat. Un organisme, ja veuràs de seguida per on vaig, que en principi havia d'incloure tant les Illes Balears com el País Valencià. I recordo que li vaig dir al conseller de Cultura, que m'ho va proposar el conseller de Cultura d'aquí, vaig dir, escolta, aviam, com vols que jo, si acceptés el càrrec, convencés el govern valencià que entrés en aquest organisme, que no hi volia entrar, si cada dos articles que publico, un, és per cagar-me en el PP? Bueno, això no és. Siguem seriosos. És a dir, siguem seriosos. No, veus que això no encaixa, que això no lliga. I per tant, vaig preferir això, no? Seguir fent els meus dies. Això no m'ha estalviat naturalment acusacions i llufes.
Les llufes te la pengen igual.
Convergent de merda, esbirro pujolista, per descomptat, no sóc idiota, ja ho sabia, però una cosa és que et pengin la llufa, i l'altra cosa és que sigui de veritat. Recordo una vegada que vaig tenir una enganxada, després vam ser amics, i ara ja fa molts anys que no tenim relació, no? En una tertúlia radiofònica amb el Jorge Fernández Díaz, que encara no havia arribat, dalt de tot, però era un dirigent del PP, amb el que ja dic, durant uns anys vaig tenir una bona relació. I no sé què vaig dir, parlant de política, naturalment, jo no sé quin li vaig fumre, quin fiblada li vaig fumre contra el PP. Va dir, però clar, però tu no vas anar a la llista, una llista convergent, i vaig dir, la llista de què? De quina llista he anat jo, Jorge? De què estàs parlant? Com que no vam poder concretar perquè no era veritat, doncs es va haver de mossegar la llengua i aguantar-se, no? Bé, doncs, si hagués sigut veritat, jo no hauria pogut fer aquella rèplica, no?
Molt bé. Doncs ja anem acabant, sí. Perquè vostè va néixer a Barcelona, sí. Però és un de tants barcelonins, sí. Que han descobert i s'han enamorat de Sant Cugat.
Sí.
I s'hi va quedar. Com va anar l'enamorament? Una qüestió de proximitat amb l'autònoma?
Aviam, jo, esclar, com abans es pot deduir del que he dit, vivint a Barcelona i treballant a l'autònoma des de l'any 77, havia travessat Sant Cugat en tren, no sé, mils de vegades, no? I havia vist per la finestreta com la ciutat anava canviant. Però jo em sentia bé a Barcelona, no? Fins que un dia, la meva dona i ja estàvem casats, feia alguns anys, i la meva dona diu, escolta, diu un dia, diu, estàvem, vivíem en un setè pis, no? Diu un dia, diu, ens trobarem a casa dels veïns, eh? Dic, què vols dir? Diu, collons, que això s'ensorrarà, que no ho veus, que hi ha tones de llibres i papers aquí. Diu, un dia això no aguantarà i baixarem de cop. A veure, una exageració, no? Però vaig pensar, home, una mica de raó ja la té, ja. Per altra banda, home, és evident que, bueno, és evident, jo ja intuïa que, doncs, aquí a Sant Cugat, sense quines condicions, es vivia millor, que hi havia més tranquil·litat, que hi havia menys contaminació, que hi havia més quietud, en fi. Bueno, i l'any 98 aproximadament, no va ser una recerca gaire llarga, vam dir, busquem, no? Jo encara em vaig resistir una mica amb la idea ingènua i equivocada, s'ha demostrat, un pis ben gran a l'Eixample, no? Per poder posar molts pisos de llibres, moltes prestatgeries, no? Però ella més aviat tenia una altra idea, naturalment va guanyar ella, i vam començar a mirar per aquí. No sé, bueno, sí, sí. Aviam, jo volia una cosa que estigués camí de l'autònoma. És a dir, jo el que no podia era anar-me'n al Baix Llobregat, no conduint. Perquè llavors, en lloc de 3/4 d'hora per anar de casa a la feina, necessitaria 1 hora i mitja. Per tant, això ja va delimitar la tria. I, concretament, es va centrar a Sant Cugat. Vam començar a mirar algunes coses, tampoc tantes, eh? 3 o 4 o 5. I al final vam veure en un anunci aquesta gaseta, que és la típica gaseta, no sé com s'ha dit, en català, d'usada, en fi. Ens va convenir i la vam comprar. I vam fer l'operació Èxode, per dir-ho així, a principi d'agost de l'any 99, aprofitant la calma de l'estiu, i va ser tremendo, perquè, esclar, jo al cap de 2 o 3 dies, en aquest espai on ara estem, aquest menjador saló, ple de caixes plenes de llibres, vaig tenir un moment de desesperació i vaig dir, hosti, però, que no ho veus, que això, que no m'hi cabrà, que no m'hi cabrà. Bé, finalment sí, vam anar acabant, no? Vam anar fent, posant prestatgeries per tot arreu, i per tant, acabant, i et diré molt solemnament que des d'aquell dia, ja fa 24 anys gairebé, mai ni jo ni la meva dona, però vaja, jo, no ens hem penedit de la decisió presa. T'ho dic amb franquesa, mai no, hòstia, ens haguéssim pogut quedar a Barcelona, coi. No, no, perquè allò que em diuen tòpicament la qualitat de vida, no? El disposar d'un petit, minúscul, però d'un cert jardinet, el sentir el dematí quan obres la finestra els ocells com canten, en fi, no? El tirar-los els ocells en grunes de pau de matí que vinguin aquí en massa, no? A tòrtores i parrals i merles i tal, a menjar, a esmorzar, diguéssim, no? Bé, bueno, a mi a nosaltres ens agrada i és que en fi, que és agradable per se, no? I he guanyat temps a l'hora de desplaçar-me a l'autònom, però ara això ja no serà important, però ho ha sigut durant molts anys, no? I en fi.
Molt bé. I teniu just davant un dels llocs més icònics i més bonics de la ciutat, com és el Mercantic.
Sí,
que segur
sí.
Algun passeig, sí, pel segle.
Sí. No n'hem sigut uns grans fanàtics, perquè ja saps el que tens a la vora. No acostumes a donar-hi gaire valor, però home, sí, sí, hem anat anant i ara jo, per exemple, estic fent una cosa, bueno, l'he mig feta, no? Que és algunes col·leccions de joguines de cotxes en miniatura antiques que tenia, i que ara ja veig que naturalment jo no tinc fills ni nets, i per tant no, el dia que jo falti ho fotrà algú, ho fotrà el contenidor, doncs l'altre dia vaig fer una venda d'una col·lecció d'uns petits cotxes a escala molt, molt petita, dels anys 50-60, que es deia espanyols, que es deia minicars, em vaig fer una venda a un senyor, un cilindre, no? El més antic, i ara tinc, en fi, en el mateix context, un tren elèctric, magnífic, nou, que també voldria, no per fer diners, no, simplement per dir això, quan jo no hi sigui, no serà destruït.
Que algú
no
aprofiti.
Exacte, no? Que algú en gaudeixi i tal, no? Per tant, home, està aquí amb edat i hem comprat làmperes i hem comprat coses, no? No som uns forofos del vintage i no sé què, no sé què, però ho hem volgut fer.
Doncs moltes gràcies, Joan Beculla.
Ara just arriba la meva edat.
Exacte. Joan Beculla, moltes gràcies. Gràcies pel mestratge i per ensenyar-nos història a tantes generacions de catalans i en especial de periodistes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.